Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les festes de la Mercè ja és aquí. Ràdio Associa't amb Casal Lambda.
Hola, Carme.
Què, bona tarda.
Com anà l'estiu?
Oh, molt bé. Molt bé. Fresqueta perquè m'he anat d'aquí.
Sí, sí, ja t'he vist que estàs allà per altres latituds. Les persones que ens esteu veient a través de set, ja no em surt el nom, però
set de ràdio,
setderadio.cat, i també la gent que es veu a través del canal de YouTube del Casal Lambda, us dono compte que avui hem canviat de lloc. Estem al parc de la Ciutadella, en el marc de la Fira d'Entitats i de l'acció Associa't, i estem amb el set de la ràdio,
set de ràdio,
que ens estem aquí al costat, davant estem veient la glorieta Sònia, que ja m'ha explicat algun fet. I com que tot això passa perquè estem a la Mercè, i com que avui tenim molt de públic, la pregunta és: hi ha alguna Mercè, Maria Mercè, Mercedes, Mercedes entre el públic? No, tot podria ser. Hi ha alguna Eulàlia, Olali, Olaia, perquè és a dir, està plorant bastant la Santa Eulàlia aquests dies, eh? Es veu que ens aguanta una horeta. Comencem, Carme, o què?
Vinga, va, anem.
Som-hi.
Doncs... bueno, avui tenim el de sempre, però...
com que el de sempre?
Bueno, el de sempre,
mai avui, el de sempre, ara sempre és tot nou.
Farem l'entrevista, sempre és nou, però,
vale.
Però bueno, una mica les sessions són les mateixes, no? Avui tenim una entrevista, que avui entrevistarem a l'Eliseu Picó, un històric del moviment LGTBI. Després, com sempre, tindrem el bonus track, que això tu fas aquelles coses... pim-pam, pregunta ràpida. I després, com sempre, recordarem un fet històric del moviment LGTBI, amb el Back to the Future, i finalment, què fem?
Les coses del Trilla. Que ja veurem què serà. Sempre és una sorpresa, això.
Sempre. Llavors ja, avui d'entrada també volíem recordar la persona que vam fer el primer podcast i que a més ha marcat també la història del moviment LGTBI, no? Que és, i que ens ha deixat fa ben poquet, que és l'Armand de Fluvià, que és, bueno, no només un històric, sinó un iniciador, no? del moviment amb la Fundació del MEL, i que, bueno, de fet, el primer podcast que vam fer el vam entrevistar llargament. També ben aviat el Casal Lambda farà una sèrie d'actes de commemoració, de record de la seva figura, no?
Sí, sí, l'Armand, que va ser fundador del Casal Lambda, entre altres entitats, i que, com ha anunciat el Casal Lambda, anem a organitzar un premi especial de reconeixement a persones, institucions i organitzacions que han treballat i treballen en pro de la defensa dels drets del col·lectiu, que són els drets humans i són els drets civils. Sí. El dia 5 d'octubre crec que hi haurà algun anunci important.
I ara passarem a l'entrevista, perquè la persona que entrevistem estava molt proper.
Aquí, tot que sigui la sintonia,
i endins. Doncs, us sona el nom de Lubara Gilbert? Però us deu sonar, no? Segurament és un nom ben senzill.
Com has dit?
Lubara Gilbert.
I qui és?
És el nom que es va posar l'Eliseu Picó durant, bueno, quan estava prohibit, no? Durant el franquisme, és el nom de guerra, i l'Eliseu va decidir aquest nom, que després ja li preguntarem per què, que ens ho expliqui. Però l'Eliseu va néixer el 4 de febrer de 1952 a Manuel, que és un poble de prop de València, I és el petit de tres germans. És un dels primers activistes LGTBI a Catalunya i a l'Estat. És pedagog i un dels fundadors del FAC, del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, l'any 1975. Va tenir un paper destacat en la primera manifestació del Dia de l'Orgull que es va fer a l'Estat espanyol, que es va fer aquí a les Rambles, a Catalunya. Benvingut, Eliseu.
Gràcies.
Bé, d'entrada, el primer que et preguntarem, perquè és allò, quan parles de nom de guerra, possiblement hi ha molta gent que no entén el perquè que és un nom de guerra, no? Doncs quan, bueno, en ple franquisme, no?, que estava prohibit gairebé tot, doncs evidentment ser homosexual era una de les coses perseguides, no?, per la llei de perillositat social, i, bueno, militar, doncs us havíeu de posar un nom, no? Per què tu et vas posar Lubara Gilbert? Que és una cosa tan senzilla, diem, eh?
Bueno, pues el nom ve d'un moment molt bonic en la meva vida, en la que jo vivia amb Mario Mieli a Londres. Vivíem i dormíem junts. Llavors...
Això de dormir és simbòlic, no? Perquè fou, dormíem junts com... Exacte, dormíeu allò bíblicamente, que diuen aquí el públic.
Sí, sí, sí. Sí.
Efectivamente.
Sí. I aleshores mos inventàvem històries de que... Pues, he parlat aquest matí amb Lubara Gilbert, que m'ha dit que tal i qual Pasqual. I en comptes de contar-ho directament o preguntar coses directament, ho preguntàvem a través de Lubara Gilbert. I entonces i ho trobàvem divertit, i llavors ell inventava històries amb Lubara Gilbert i jo també.
I tu et vas quedar amb...
O sigui, que era un personatge de ficció que teníem en la casa on vivíem Mario i jo.
Està bé, està bé. En aquell moment, com era reconèixer-se i reivindicar-se i militar com a gai durant el franquisme?
Ja, durant... A veure... jo aquí no sé per què no em vaig atrevir a començar a tindre relacions homosexuals. Creia que aquí era complicat, no sabia com fer-ho, no sabia com... I pensava que igual en Anglaterra seria més fàcil. Així és que vaig intentar anar tots els estius. Tenia l'excusa de que jo era estudiant de filologia anglesa i ja m'agradava anar a Londres a l'estiu. I llavors, també treballava. Ja va haver un moment en què jo estava treballant molt bé en un hotel que em pagaven també molt bé i em donaven de menjar, almorzar, dinar i sopar i una habitació a l'hotel.
Pensió completa.
Llavors el que em pagaven era tot net, era tot per gastar.
I quin gasto podia fer un gay de 21 anys a Londres als anys 70?
Pues mira,
en què t'ho gastaves?
Comprar llibres en una...
I què més?
En una llibreria molt alternativa que tenia els llibres que a mi m'interessaven en aquell moment, que eren de rebel·lió, moviment gai... I llavors aquesta llibreria existia en Londres en aquell moment. Era una comuna de tres pisos i en la planta baixa tenien, era llibreria. Llavors jo, com treballava i guanyava diners i tot, doncs podia comprar els llibres que a mi em donarà la gana.
Però de tota manera no has contestat al Jordi.
Sí.
Què més? A més de llibres, què més compraves?
Ah.
Què més feies? En què gastaves?
En què gastaves, que és diferent.
En què gastaves?
Llavors anava a la llibreria aquesta per comprar llibres i em vaig fer el remolón i tal i em van convidar a sopar, a pujar dalt a sopar. Llavors vaig pujar a dalt, vaig conèixer a l'altra gent de la comuna, vam sopar, em vaig quedar a dormir allí. Era, la comuna es deia Bethnal Rouge, perquè el del rouge és el rojo de labios que,
sí, sí,
que fan servir les dones. Però allí...
Bueno, ho fa servir molta gent, eh?
N'hi havia una xica, que li deien Mary, que estava normalment en la llibreria. Però dalt era una comuna de travestis. En aquella època es deien travestis.
Mos comença a agradar la història.
Bueno, allí vaig conèixer a Mario Mieli i molta més gent. O sigui, mai en aquella casa mai dormia la mateixa gent que el dia anterior. O sigui, sempre venia més gent totes les habitacions tenien matalassos al terra i dormíem en matalassos al terra. Era...
Coses, passaven coses.
Però de tota manera tu vas tornar de Londres. Tu vas tornar de Londres. Perquè clar, jo et preguntava com era ser gai durant el franquisme, no? Clar, tu vivies en un món diferent, però tu vas tornar,
sí.
I una de les coses que a mi m'ha marcat és que quan va morir Franco,
sí,
vas quedar amb una colla i jo veu anar allà a casa Lucanya i allà, no sé què va passar ben bé, però estaria bé que ho expliquessis.
Sí, també, això sí. Sí, això va ser molt divertit. Ja quan va morir Franco, jo ja treballava aquí de professor d'anglès en una escola. I jo vaig anar a l'escola a treballar el 20 de novembre. Notava algo raro al carrer, però no havia posat la ràdio i tal. I llavors vaig anar a l'escola i m'entere de que Franco havia mort i tal, i que havien 3 dies de dol i que no n'hi hauria classe. Llavors jo no sabia ben bé... Bueno, vaig sortir al carrer, dic, bueno, doncs aniré a pegar un passeget a les Rambles de bon matí, i quan ja estaven les Rambles passejant, doncs, dic, bueno, i ara què podria fer? Dic, pues mira, pues aniré a visitar a Ocañá, que vivia en la plaça Reial, i que mos coneixíem prou. Llavors vaig anar allí i quan vaig arribar, pues, ja n'hi havia 4 o 5 persones sense roba en el llit, tal, en mogolló. Llavors, dic, ah, bueno, pues està bé això, pues faré el mateix, llevaré la roba i em tiraré al llit i aquí pille. I la gent venia, anàvem de quant en quant a comprar menjar i tornàvem,
Us vestiu per sortir a comprar menjar o no?
Mos visitaven els veïns, entonces ja vivia aquest pintor amic d'Ocaña, que vivia en el mateix pis, però en diferent habitació, perquè era un pis en diverses habitacions i entonces cada un vivia en una habitació diferent. Que ara no recordo el nom.
El Nazario?
Ah, sí, Nazario, era Nazario. I m'ho vaig passar, bàsicament.
Ens ho podem imaginar. Has escollit, totes les entrevistades escollint 3 cançons i tu no sé l'excepció, i anem a ficar la primera. Que és així com, estem aquí l'últim dia d'estiu i té aquest punt així... crazy. Mm.
crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue.
Per què aquesta cançó?
Ah, bueno, el... és, uf, aquesta cançó té molta història.
Però per tu quina és la història d'aquesta cançó?
Pues, no, tu coneixes una història, a veure, és entre el món gay, el, és una cançó molt apreciada. Jo me la conec des dels anys 70. I he disfrutat molt en ella, però igual tu saps alguna història
no,
més...
No, jo he preguntat quina és la història d'aquesta cançó per tu, no en general.
Ah.
És a dir, per què has escollit aquesta cançó?
No, m'agradava, la cantava... n'hi havia algo ahí... d'amor difícil i segurament era el que a mi em passava en els anys 70, que bueno, què faré jo per poder tindre una sexualitat un poc activa o en acció, i aquí jo no m'atrevia.
Per no atrevir-te, hemos escuchado historias de matalassos, comuna y plaza real. Per no atrevir-te,
bueno,
es decir, ¿qué es atrevir-te per tú? ¿Qué es atrevir-te per tú? Porque aquí, perdona, que en todo el cariño, todos hemos sido jóvenes y la mujer juventud. No.
Bueno, entre altres coses, per no atrevir-se, l'any 77 l'Eliseu va tenir un paper important en la convocatòria i el desenvolupament de la primera manifestació LGTBI de l'Estat, no? I quin va ser el teu paper? Què vas fer? Com va anar?
Sí. Bueno, pues, a veure, quan vam... quan es va formar el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, el que seria el 75 o 76, 75 diria jo, perquè era, sí, perquè va ser un mes després de la mort de Franco, entonces era novembre del 75 quan va morir, el 20, i el 20 de desembre van fer l'assemblea de constitució del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Llavors, bueno, pues sí. A partir d'ahí, la meva aportació venia de que abans havia pogut, en els meus viatges a Londres, a l'estiu, anava a una biblioteca, a una llibreria, on tenien llibres d'agitació i propaganda, i tenien els diversos llibres, que no eren molts en aquella època, però tenien els diversos llibres d'alliberament homosexual que n'hi havia en aquell moment en Europa. I llavors pues jo anava allí, em vaig fer el remoló, em vaig quedar en la casa, em van convidar a sopar, i després em van dir, mira, així si aportes 5 lliures a la setmana, el donem de menjar tots els dies, però sols una menjar al dia, i lo de més te ho organitzes tu, però... que era el sopar. I jo dic, pues sí, això m'ho puc permetre, o sigui, així que... Llavors em vaig quedar en la comuna. La comuna es deia Bethnal Rouge, la portaven dos persones trans, que entonces no eren trans, no es diuen trans, es diuen drag, que portaven drag. Eren xics vestits de xiques.
I de fet les trans van tenir un paper fonamental precisament a la manifestació aquesta, no? Venien amb vosaltres l'any 77 a la Mani, perquè van tenir un paper centralíssim, no?
No. L'única persona transsexual que va vindre al FAC preguntant a veure què fèiem i tal, la vaig atendre jo i li vaig explicar el que fèiem, i la veritat és que en aquell moment anàvem a les associacions de veïns i tal, però no era gens glamurós, era de llegir articles i comentar i parlar de com podíem fer l'alliberament i en què podia consistir i tal, i aquesta persona no va tornar a la seu del FAC on jo la vaig atendre. Llavors no teníem ningú transsexual. Quan van convocar a la gent afectada per la llei de perillositat social, que en aquell moment, a veure, els que realment patien la llei eren els transsexuals, no els travestis, que es diuen en aquella època. Jo em vaig enterar de que existia la llei quan vaig entrar en el FAC, perquè m'ho va explicar Armand de Fluvià. Em va dir, no, aquí tenim la llei esta, que tal i qual.
Però tu venies de Londres, que allò era...
Claro.
Visca la festa.
Sí.
Anem a ficar la segona cançó.
Ah, vale.
Te sembla?
Sí, vale.
Ara parlem de travesti, el qui canta no era un travesti, però sí que jugava amb el rol de gènere, no? El David Bowie. Mm-hmm. Life on Mars, on vulgueu.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to fall.
Life on Mars, ara fora de micro, que voldria que ho diguessis, has dit... Jo entenc que la comuna allí, per no saber què fer, vas fer moltes coses, i una era entrar en bucle amb aquesta cançó, no? Era l'LP, estava allí en bucle tota l'estona, no?
Efectivament. Sí, aquesta cançó, el disco estava posat allí, i l'únic que fèiem era que quan arribava, en aquell moment no n'hi havia màquines que fer... Teníem que posar, estava l'LP
i
quan arribava l'agulla al final, algú tenia que tornar l'agulla al principi.
La pregunta és, teníeu algun disc més o no?
N'hi havia altres discs, sí. N'hi havia en la comun. Però el Life on Mars i l'LP de David Bowie era el que estava posat contínuament.
Molt bé. Ara la Carme te vol preguntar per la manifestació del 77, la primera.
Sí.
Que sí, Carme?
A veure.
No, el teu paper en aquell moment, quin va ser el teu paper?
A la manifestació.
Jo tenia un paper clar. O sigui, jo tenia que... En aquell moment, en aquella època, les manifestacions començaven... en una persona que es posava allí al mig de la plaça o el que fora, pegava tres palmaes, i entonces la gent s'agolpava al voltant i tiraven endavant.
Això ara se li diu un flash mob.
Com?
Això ara és un flash mob.
Ah, és un...
Això és el que fa la gent, que surt un cantant i ballant, i coses urgent. Fer un flash mob superinnovador fa 50 anys.
En aquell moment ho feia tothom, o sigui, era com... I, bueno, perquè això vam tindre que discutir molt i tal, perquè en aquell moment els fatxes eren prou actius a tot arreu.
Ara també, eh?
En Barcelona.
Ara també, eh? Uh-huh.
Llavors pensàvem que com vam convocar, diguem, vam posar pasquins per tota la ciutat i tal, pues, que s'enterarien i que vendrien a rear-nos canya. Que eren els que nosaltres creiem que podrien vindre. Llavors teníem un servei de protecció, tal, vol dir que estàvem organitzats per això. El que no vam pensar és que si venien si gent trans o no, i si es posaven en la primera fila i en tapaven a mi, això no estava previst.
Bueno, tu vas fer les palmaes, no?
Jo vaig fer les palmaes, vam tirar endavant i de cop i volta van haver un grup de persones trans que les van posar davant. I bueno, pues vam continuar. Dic, bueno, pues... mos va donar prou alegria. A mi em va donar alegria perquè jo sabia que a la gent que empresonaven per la llei de perillositat social eren a la gent trans. A mi no em van posar a la presó.
Però de tota manera, Eliseu, tu vas tenir un paper fonamental al FAC, eh? Perquè, bueno, el FAC és fonamental en la història del moviment LGTBI, però tu, per exemple, vas ser el coordinador de la primera escola d'estiu de la Generalitat a la Universitat Autònoma.
Sí.
Que va sobre homosexualitat, no?
Sí.
A més, bueno, tu no com a Eliseu, sinó com a Lubaragut Gilbert, no? L'any 79 estem parlant ja, i estem parlant de passes importants, estem parlant una escola d'estiu on el FAC tenia un paper fonamental i tu n'eres el coordinador. Inicies la manifestació, fas això, també tenies el debat gai, que era estaves a la coordinació també del debat gai, és a dir, tu dins del FAC vas ser una persona important.
Bueno, intentava fer lo de l'escola d'estiu és perquè jo sóc professor i vaig anar a una escola d'estiu, diguem, a aprendre allí les coses que toquen, i vaig pensar, ai, pues aquí també podríem vindre la gent del FAC i explicar un poc el que fem i tal. Segurament n'hi haurà molts professors que els interessarà saber el que fem. Llavors vaig parlar amb Jordi Petit i dic, què el pareix si anem i tal, igual. I llavors ho vam demanar i mos van acceptar que tinguéssim una sala i explicació de activitats del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. No recordo ben bé el títol que li van posar, però era una... sí, era com una presentació de què és el que fèiem. I era tipus seminari, i la nostra sorpresa va ser que estava ple, la sala estava plena com el primer dia, ja el primer dia. I el més sorprenent de tot és que n'hi havia diverses monges. Ostres, va, mira, vale, pues nada. Pues... Llavors...
Aquí no fem, a ningú li diem, no tallem a ningú, diguéssim, no?
Sí.
Tothom és benvingut, com la cançó del Cisa.
En aquell moment, els anglès, el grup d'alliberament gai britànic havia organitzat un audiovisual, diapositives i una cinta d'àudio que explicava una història en combinació en les diapositives. Llavors nosaltres vam fer una versió, vam fer fotos igual i tal, vam fer diapositives i vam fer una narrativa semblant a l'anglesa. una mica... una mica un poc més, com diria jo, no sé, ara avui en dia no sé com explicar. Bueno, total, que el, pues, entonces, parla, o sea, en el curs aquest i tal, pues, parlàvem de qui érem, com vam eixir, tal i qual, i després posàvem l'audiovisual. Bueno, mos van donar compte en seguida que n'hi havien dos monges, perquè, i van comentar, i què passarà en l'audiovisual quan el posem? I diu, bueno, pues ja veurem, i tal. I en l'audiovisual n'hi havia una explicació i tal, i una diapositiva en lletres enormes que deia: el semen nutre. I entonces explicàvem les qualitats com a aliment de les compostos que n'hi havien en el semen i tal. I clar, els monges es van aixecar i se'n van anar i tal. Jo recordo, i el Jordi Petit i jo, que estem, mira, quasi menys mal que se'n van i tal, puguem parlar més lliurement i tal.
Bueno, en aquell moment,
sense ofendre
també,
a ningú.
En aquell moment, una de les coses que, bueno, una cosa fonamental era el tema de la reclamació de la derogació de la llei de perillositat social, de lleis que diem de suport al col·lectiu LGTBI, no? Doncs, bueno, sí. tots aquests anys hi ha hagut molts avenços, no? Que han passat d'això, des de la derogació d'aquesta llei fins al matrimoni igualitari, no?
Sí.
Quina creus que ha estat la fita més important que s'ha aconseguit en aquests anys?
L'acceptació pública de la població arreu de l'estat espanyol. És que una cosa sorprenent i que no pensàvem que anava a ser tan fàcil és que no vam tindre que buscar gent, és que vam vindre a demanar-nos col·laboració. Al cap de... O sigui, la manifestació la vam fer en l'any 77, vam sortir al públic, i en el 78 Armand i jo estàvem fent com es diu allò? En els diccionaris estàvem intervenint, les editorials mos demanaven que en els diccionaris paraules com gai, homosexual, que les féssim nosaltres. I les vam fer, Armand i jo. I que mos demanaven actuacions i tal, que, o sigui, venien a demanar.
Això li deu, està molt bé que us vingués a demanar, perquè jo recordo de petit el típic de que els pares te compren una enciclopèdia i jo vaig buscar la paraula homosexual. Jo soc una mica més jove que tu, però era, estava, diguéssim, a l'escola dels anys 70, i vaig buscar homosexual i posava algo de desviar o enfermo, no sé què, i clar, doncs, això estava, està bé que la gent, diguéssim, no? Que us vingués a buscar qui fos els acadèmics.
Però això ho van canviar.
Fantàstic.
Ho van canviar.
Hem d'anar acabant.
En enciclopèdies i en... Sí.
Hem d'anar acabant, Eliseu, que si no aquí ens quedarem a fosques. Però tenim una última cançó, que a mi... Hi ha una cançó dels 80 i aquesta ja me pilla allí en aquell apogeo de juvenil. Forever Young, d'Alphaville.
Oh, que bonita.
Expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?
ara on anirà. Gran cançó, per què l'has escollit aquesta? On et porta aquesta cançó?
Als anys 70. Bueno, a mi és que m'agrada molt la música, llavors estava molt al dia en els anys 70, sobretot després ja de... però a mi el que en realitat em va impressionar molt va ser David Bowie,
òbviament. Però aquesta cançó que parla de Forever Young, parla del jovent, i tenim un jove que és
Lector, que està per aquí.
Passa per darrere de l'intèrpret, no?
Sí, no?
Oh, però on vulguis.
Bueno, però on vulguis.
Però on vulguis, i te deixarem un micro. I l'Héctor te fa la última pregunta de l'entrevista.
Ah, vine aquí.
Volia saber que, tenint en compte que tu vas estar ja a la primera manifestació dels LGTBI aquí a Barcelona, que quin missatge tindries per les properes manifestacions que existeixin? Que...
Com?
Que...
Sí.
Si haguessis de donar un consell per... Bueno, els que organitzen les manifestacions futures dels LGTBI, quin seria?
La pregunta és, tu que vas fer la primera, sí, a la gent que està fent les manifestacions del Pride, del 28 de J, quin consell els hi donaries? Pregunta l'Héctor.
Que intentessin fer-ho de manera unitària, que no es barallessin en ningú.
Mesclar l'aigua.
Gràcies, Héctor, com sempre.
Gràcies. I ara tenim un qüestionari que l'has de contestar. No, és un qüestionari que no l'has de pensar. Has de contestar. Pim-pam. Val? I avui, perquè ets un convidat especial i estem a un set especial de Sat Ràdio, tenim dues preguntes que són com la pregunta 0001 i posem a la 1. La primera pregunta, dis-me quin és l'insult que has rebut i que més t'ha agradat, com a insult. Què t'han dit? Te dius, pues sí, m'ha agradat.
Maricón.
I... No, ja, no, és que no tenim temps. Anem pel qüestionari. La primera, edat.
L'edat que tinc ara?
Sí.
72.
Estat civil?
Solter.
Religió, creus en alguna cosa?
No.
Votes?
Però he sigut escolar... decidit per mi, i m'ho vaig passar molt bé siguent escolar.
Molt bé.
Vull dir que he llegit coses de religió i tal, però no
tens fe.
No tinc fe.
Votes?
Sí, clar, sí, voto.
Una virtut teva?
Virtut? Oh, pues no sabria dir-te jo una virtut. Igual la... Jo tinc alguna virtut?
Ho pregunta la neboda.
Eres una persona molt inspiradora.
Com has dit?
Eres una persona molt inspiradora.
Anem a desvetllar el nom de la neboda, que molta gent que esteu escoltant i esteu veient la coneixeu, que és la Cati Pallàs, que és la neboda de l'Eliseu, i he dit que és una persona molt inspiradora. Ho acceptem, ho creiem. I un defecte?
Defecte? Sí, sí. En tinc un i gran. Oblits.
Oblits.
Soc molt despistat, he sigut sempre molt despistat. I...
Amb un nen prou, eh?
No cal que t'estàs vistant.
I ara una pregunta així que també l'hauria de contestar ràpid, si pot ser, que és... Si poguessis tornar enrere, a quina edat voldries tornar i per què?
Pues sí, a l'època dels 18 anys, quan jo estudiava a la universitat i podia anar a Londres a l'estiu i comprava llibres
I de què te'n penedeixes? Te'n penedeixes d'alguna cosa d'aquesta vida i per què?
Bueno, segurament no he fet coses que m'haver agradat fer i pensava que eren perilloses i no les vaig fer.
Ets de carn o de peix?
Carn.
De gats o de gossos?
Gossos.
Què t'ha ensenyat l'edat, al pas dels anys, que no sabies abans?
Que no es necessita anar massa a pressa.
Molt bé. Recomana'ns un llibre.
Un llibre?
Un llibre.
Uf. Pues mira, ja que estem en això, el llibre de Mario Mieli, per exemple.
Com es diu el llibre? Me'n recordem?
Com era? Espera.
Elementos de crítica homosexual, no?
Sí, jo anava a dir en italià. Elementi di crítica homosexuale.
Sona divino. Una pel·lícula.
Una pel·lícula? Ai, oi, n'hi ha moltes pel·lícules. Però una que em va agradar especialment va ser una basada en una novel·la d'un escriptor britànic. No recordo el títol.
Morris.
Sí.
Molt bé. Una olor.
No sé jo massa d'olors i tal. Produeixen un poc de mal de cap.
Una ciutat.
Londres, sí.
La teua persona favorita.
Mira, jo crec que la meva persona favorita és la Moneu de Cati.
Té molt d'acord. Un personatge històric que admiries.
Sí. Pues els... Sí, la gent... que van començar al segle XIX a treballar per l'alliberament dels homosexuals.
Un color.
El groc.
I ara és la penúltima pregunta, l'última sempre fa la Carme, vale? Te donem 2 segons perquè te la pensis. Què és? Dismos, als teus 72 anys, un secret que mai hagués contat abans.
A veure, jo no...
Alguna picaresca, no cal que sigui un gran secret. Si has robat un banc, no cal que ho contis.
A veure, el secret... A veure, en els anys 70 teníem que ser molt discrets en la política perquè podia passar, o sigui, que el detinguessin a la gent i això passarem molt malament a la presó i tal. I llavors hi havia... Hi havia coses que no tenies que contar als teus amics precisament per no posar-los en perill, però que no eren massa secrets. Vull dir, el secret més així era quan jo em vaig posar dins d'un partit polític en els anys 70 i i no sé, ho vaig dir als meus companys, ja m'apetia, ja, però i alguns d'ells ja ho vaig contar, però normalment precisament perquè en aquell moment sabien que si el detenien i el terreaven palisses i tal, algun amic el podia denunciar a tu.
I Eliseu, es podria saber quin partit polític era?
LCR, la Liga Comunista Revolucionària, un partit trotskista.
Ja que ens posem, mos hi posem. Fantàstic. L'última pregunta, que la fa la Carme.
Una cosa senzilleta, eh? Un aprenentatge de vida que quedi pel futur.
Un aprenentatge de vida...
Que tu creus, un aprenentatge teu de la teva vida que tu creus que ha de quedar pel futur, diem.
Crec que és bo seguir les coses noves que produeix la ciència i divulgar el coneixement científic.
Molt bé.
Moltes gràcies, Eliseu.
Se'ns ha fet curt, com sempre, això, no?
Sempre es fa curt. Haurem de tornar-te a convidar. Però jo tinc una idea que l'he dit fora del micro, t'ho dic perquè no te maigues a Londres molt lluny, perquè hem pensat amb el casal, el Jordi Samsó, perdona que ho vaig a destapar aquí, jo crec que seria bo perquè han vingut diverses persones en aquests 11 programes que portem des de l'octubre i gairebé totes aquestes persones han estat a la manifestació del 77, on hi ha una fotografia. Jo crec que seria bo retrobar totes les persones que pogués ser, la Sílvia ja no està amb nosaltres, i reproduir aquesta foto 50 anys més tard. Jo crec que estaria bé, Eliseu, què et sembla? Ho fem o no?
Ah, bueno, sí.
Pues ho farem.
Jo vaig estar allí segur, però no surto les fotografies.
És igual, però en aquesta...
Molt bé.
Va, jo crec que estaria bé poder-la reproduir, perquè també explicarà una mica, no només el pas dels anys, sinó els guanys i tota la feina que han fet amb 50 anys, no? Clar. Crec que estaria bé. Jo crec que això a través del casal, la plataforma, no? És a dir, perquè el casal són molt generosos i encara que la idea sigui nostra, la volem compartir amb totes les entitats de la plataforma. Vinga, som-hi.
Bueno, gràcies, Eliseu. Nosaltres gràcies. Ja ara seguim amb el Back to the Future, que sempre ens fan esperar. Nosaltres anem al cap al futur.
Perquè el futur no acaba d'arribar mai.
No.
Per això ens fan esperar.
Bé, doncs, en aquesta secció, amb la Bàrbara de Fons, sempre expliquem un fet històric o destaquem algun fet. En tot cas, nosaltres avui volíem parlar del proper 23 de setembre. Se commemora el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual. Possiblement la B, dintre de l'acrònim LGTBI, és un dels col·lectius més invisibles o més invisibilitzats i és una jornada que se commemora des de l'any 1999. I per què volíem parlar avui? Doncs no només perquè és d'aquí uns dies, sinó perquè a més fa 25 anys que es commemora com a resposta a la marginació i a fer-se visibles les persones del col·lectiu bisexual. Les persones bisexuals es reivindiquen en tant que se senten foragitades del sistema heteropatriarcal, però també poc reconegudes dins del propi moviment LGTBI. En tot cas, és una jornada de lluita contra els prejudicis i d'empoderament de la comunitat. Una jornada de reivindicació de drets, de visibilitat i també de memòria històrica, perquè de bisexuals realment ja pocs són els referents ara mateix.
Pues moltes gràcies, Carme. Gràcies. Anem a la sintonia de Cos de Trilla.
Coses.
Immediatament, right now. Sintonia perquè...
No, aquí no ho sap ningú, però ens va parlant per aquí avui el Jordi Samsó, sí, a mi m'està liant tota l'estona. Per què va parlant?
Jo prefereixo això perquè quan comença a enviar-te whatsapps
Però a més va parlant, i va parlant amb els altres, sí, i tu, sí, ho vas sentir.
I tu ho vas sentir, coses de la ràdio.
I tu vas xerrant i de cop...
Anem per feina, perquè t'has de fer fort. Acabo de veure passar al servei de la neteja, i en qualsevol moment vindran, sí, els enviaran la policia i ens desallotjaran.
Sí.
L'escola del Trilla també és una pregunta relacionada amb tot això, i llavors avui la fem fàcil, perquè estem al Mar de la Mercè, i la fem molt fàcil. Qui l'encerte primer, avui me tiro la casa per la finestra. Avui regalem dos entrades pel Festival Gai Lesbia del 19 d'octubre i dos entrades per la Mostra Cinema Fire, que és del juny que ve. Però, del 5 al 15, ja tenim les dades del 2025, que no sé què feia per Nadal, ja tenim el Fire. Per tant, la pregunta de les coses de Trilla és: quina és la ciutat que hem parlat bastant, i no és Barcelona ni València, que l'Eliseu ha citat constantment, i què és la seva ciutat favorita? Qui ho sàpiga primer, aquí hi ha una mà. Londres, per ell són les dues entrades. Perdó? Pots fer el que vulguis. És a dir, sempre que respectem els drets civils, diguéssim, vale, no atentéssim contra l'honor de les persones, i entenc que el teu nebot, diguéssim, és major de 18 anys. El nebot teu s'ho passarà teta amb el Festival Gai Lesbià i amb la Mostra de Cinema Fire. Després te prenem nota de les teves dades i som pel teu nebot. La Mònica està aquí, estupenda, li prendrà nota. Ja m'on anem.
Sí, ja m'on anem.
S'acaba el setembre, s'acaba l'estiu. S'acaba l'estiu.
Bueno, ja s'ha acabat. Bueno, els
no, s'acaba demà. No,
mira, m'han menjat els mosquits. Jo allà, avui aquí a la Ciutadella, se m'han menjat les bestioles. I bé, hòstia, és que ell va parlar.
Ara el Jordi m'ho està dient.
No sé què
va dir. Sabeu que... Com es diu l'americà? Com es diu allò que tens la mà per aquí?
Sí.
I para el ninot. Com es diu allò?
Sí, allò...
Sí. Ai,
allò de
l'americà
Mercè Muñoz.
Sí, com es diu?
Com es diu?
Amb bueno, un ventríloc. Sembla un ventríloc, perquè es diu... Digues això. Home, dona-mos un marge. I ara no me'n recordo què havíem de dir. Bé, bueno, que estem aquí a la Mercè, que haurem notat algun canvi amb no sé què, perquè hi ha hagut un moment que hem tingut un tema tècnic, perquè clar, estem tan apassionats que el dissabte ens explicava les coses de Londres i el que feia la comuna amunt i avall, el que havia dalt del pis... Que
I allà, fet, i amb l'Ocanya, que és l'Ocanya.
I se n'ha anat tot, i llavors hem hagut de tornar a començar. I ja està. Gràcies per estar aquí, gràcies als que ens esteu veient per YouTube, que ens esteu veient pel programa 7radio.cat.
7radio.
Donem-nos gràcies especialment avui al tècnic, que és el Carlos, sí, que ens ha acollit fantàsticament.
I el Carlos, que ara sí que em sento, tot m'ha dit, li direm que vingui perquè em deixi aquest micro fantàstic i així em pugueu sentir.
Però
si ets tu, que no fas cas mai.
Carlos, no vingues perquè semblarà un accident. No. No vingues i li fiques el micro.
No li deixis el micro.
Ens veiem a l'octubre. Ens escoltem a l'octubre per Spotify, per YouTube, per les xarxes del Casal Lambda i en aquest programa especial pel set de ràdio i per l'Ivox i pel set ràdio.cat.
Exacte.
Siau. Mari Carmen,
adeu. Adeu, adeu,
Torna Ràdio Associat, un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i diferents emissores associatives i podcast de Barcelona. 14 hores de ràdio en directe des del cor de la Festa de Barcelona que es mou. Durant les festes de la Mercè, Ràdio Associat, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associat 2024.